A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda.
Let me ask you something. Where were you the whole time? She asked you to pay the $5,000.
She said she'll pay it back as soon as possible.
She has no shame.
She was crying over the phone, Alvin.
Bé, avui continuem parlant de pel·lícules, de fabricació. Us preguntem si heu sentit a parlar de Third Week. És el tercer llargmetratge del cineasta Jordi Torrent que s'ha projectat en la secció Tops de l'Americana Film Fest de Barcelona. El film, perquè us feu una idea, és un drama intimista sobre la redempció ambientada a Nova York i, de fet, en parlarem una estoneta, xerrarem una estoneta amb el seu director, que és el Jordi Torrent. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, gràcies. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
No sé si dir-te good afternoon o parlar-te en italià directament, Jordi. Tu ets un home de món, eh?
Bueno, tots ho som una mica d'home de món, no? Jo crec que amb tot estem tan connectats amb el resta del món que tots estem fora les fronteres.
Quan feia que no tornaves cap a... Això és casa, per tu?
Bueno,
Jordi?
Sí, però el que passa és que jo ja fa molts anys que no visc a Barcelona. Jo vaig créixer a Barcelona, però des del 80 que ja no visc aquí. Primer vaig passar per París, vaig estar 3 anys a París, i després vaig anar a Nova York amb la idea de quedar-m'hi 1 o 2 anys, perquè tenia ja... Bueno, la meva germana vivia allà i tenia contactes en el món de l'art, i després, 40 anys més tard, encara estic a Nova York.
Mare meva, i què ha passat perquè et quedessis tant de temps?
Em vaig casar amb una newyorkina.
Ja ho tenim. Sí. I com es podeu... Ara parlarem de la pel·lícula, però és que, clar, la història de Jordi Torrent és fascinant. Com és fer cine? Com és fer cine als Estats Units, cine d'un català?
Bé, el que hi ha als Estats Units és hi ha molt entusiasme, que jo crec que potser en Europa hi ha menys, i potser a Barcelona i a Espanya en general. Hi ha molt, o sigui, la societat americana és una societat entusiasta, no? Llavors, fer cinema no és que sigui més fàcil, però hi ha més possibilitats de moure coses, de posar grups de gent junts, etc. És difícil, com a tot arreu, però al mateix temps hi ha possibilitats per l'entusiasme, no necessàriament pels ajuts econòmics, perquè no hi ha Ministeri d'Educació o l'Institut Cultural d'Indústries Culturals i tal.
Allà no existeix res.
Res d'això, no hi ha res d'això.
I quines són les ajudes? Per on venen les ajudes, Jordi?
Les ajudes són els credit cards.
I és fàcil accedir-hi o no?
Perdona?
És fàcil accedir-hi amb aquests credit cards que deies tu? És fàcil tirar endavant una pel·lícula?
No, com tu saps, vull dir, fer cinema, cada pel·lícula és un miracle, realment. Jo penso que és... El que passa és que, bueno, un tira endavant i amb una mica de sort doncs van sortint les coses, amb un grup d'amics, a l'ajut... És l'entusiasme que ho fa possible d'alguna manera, i després pues, hi ha gent que posa diners, hi ha gent que arrisca una mica, etc. Perquè Third Week és una pel·lícula independent, absolutament independent, amb un pressupost mínim, fet fora de la indústria, perquè d'alguna manera no és, diguem, representatiu de lo que seria la indústria del cinema americà, no? O sigui, em sembla el pressupost de Third Week és segurament el pressupost de... potser menys del pressupost dels cafès d'una pel·lícula de Hollywood.
Uau, de quan estem parlant, Jordi, ens ho pots dir, el pressupost de Third Week?
300.000.
300.000?
Sí.
Clar, i això, aquest pressupost, perquè pels que no entenguem, diguéssim, de pressupostos al món del cinema, és molt poc.
És res.
Saps
el que és? O sigui, dins del context de la indústria americana,
sí,
una pel·lícula de baix pressupost de Hollywood són 20 milions. Llavors, imagina, 300.000 és res.
Clar.
Però al mateix temps et dona la llibertat de fer-ho.
Aquesta és l'altra, no?
Exacte.
Que estàs, o sigui, tu tens total llibertat per fer el que tu vulguis, no?
Fer el que vulguis dins de les possibilitats,
clar,
no? Però al mateix temps jo crec que, bueno, quan, quan estàs limitat econòmicament, jo crec que creativament també t'ajuda a trobar solucions.
Per tota aquella gent que, per cert, avui es preestrena Fear Week aquí a Barcelona, de fet, l'estrena oficial és aquest divendres al Cinema Girona i d'aquí dos dies i altres punts de Catalunya. Com definiries Fear Week? Perquè és el teu tercer llargmetratge, oi?
Sí.
Jordi, com la definiries?
Mira, jo crec que el marc general emocional de la pel·lícula és la recerca de segones oportunitats i les dificultats de trobar segones oportunitats per un noi jove que acaba de sortir de la presó i vol refer-se la vida i té la sort de tindre una àvia que li obre les portes i pot estar a casa de l'àvia i l'àvia li troba un treball, etc. Però al mateix temps hi ha les dificultats. I és, jo crec que el punt central és les dificultats per tindre segones oportunitats en un món que no és generós per aquestes coses.
Per cert, que no t'he preguntat on ho podem veure, perquè tu deies, el Cinema Girona segur, eh?
Sí.
Però també altres punts, no?
Sí, sí. Jo crec que són 8 ciutats. Es pot veure a Girona, es pot veure en el Trufó, també el divendres. A Madrid, als Cines Golem. Però sé que també està a Valladolid, a Granada, a Salamanca, a Vigo, està, ara no recordo el nom, però hi ha com unes 7 o 8 ciutats en el territori que es poden veure.
Però clar, la gent a la secció tops de l'American Film Fest de Barcelona ja ha tingut la sort de veure la pel·lícula del Jordi, que és aquest de Fear Week, perquè es va projectar, no?, en aquesta secció. Com van viure la rebuda? Com ho vas viure tu? Com és, no?, el fet d'exposar per primera vegada al públic la teva obra?
Sobretot estàs molt nerviós perquè un fa una pel·lícula i la fa amb les 4 o 5 persones que està treballant conjuntament i després no saps realment si connectarà amb el públic o no connectarà, si té sentit o no té sentit. I, bueno, de moment estic força content perquè veig que connecta amb la gent, vull dir, he anat rebent molt, molt bon feedback, com en diuen. Llavors estic molt content i molt agraït, també, de tindre la possibilitat, perquè fer una pel·lícula és molt difícil, però distribuir-la potser encara és més difícil.
És el més difícil, potser, de fer una pel·lícula, aquesta, no?, aquesta distribució, o sigui, perquè pels mons, per les persones que sí que no tinguem ni idea, si m'ho permets, Jordi, però aquesta distribució potser és el tram més complicat a l'hora de mostrar el film.
Jo diria que sí. Jo crec que la distribució és... Perquè hi ha una indústria forta del cinema que d'alguna manera controla el mercat. Llavors, trobar un forat dins de la distribució controlada per la indústria forta és molt, molt difícil. I jo penso que segurament, no sé, no tinc dates exactes ara a la mà, però jo diria que de les pel·lícules que es fan, que es distribueixen realment a sales de cinema, una altra cosa és que estiguin per Filming o que estiguin per pantalla, per plataformes, però probablement menys del 10% de les pel·lícules que es produeixen surten al cinema.
Mira, avui hem parlat amb el José Corbacho, també ha vingut a les 4 i també ens ha presentat una altra pel·lícula. I és curiós perquè és veritat que, i t'ho volia preguntar a tu, Jordi, m'has fet pensar, clar, ara neixen les plataformes, no? I és veritat que és una nova oportunitat, no?, per donar molta feina, no?, a molta gent del món del cinema, però jo no sé si fins a quin punt no ens deixen digerir les pel·lícules, perquè tenim tanta oferta de cop, no?, i tan ràpid, que abans, no sé, doncs tenies com les pel·lícules, anaves al cinema i tal, i estaven com més temps en cartellera, tenies l'oportunitat de... No sé, com ho veus tu, això? No sé si m'he explicat, eh?
No t'entenc, no. Realment, és veritat que hi ha més possibilitats de distribució en plataformes, però també és veritat que si cap actor conegut o no hi ha un director conegut, pues, qui l'anirà a veure, aquesta pel·lícula? Vull dir, qui anirà a Filming la trobarà? Mm. La gent va, bàsicament, per actors coneguts i per directors coneguts, etc. Llavors, hi ha moltes més plataformes, però no necessàriament perquè després es puguin veure per tanta gent.
Clar, perquè és aquesta sensació que tenim tant per triar que al final no mira res.
Exacte.
No sé. Deixa'm parlar més d'aquesta pel·lícula Cell Week, que ens ve presentar avui el Jordi Torrent, director de cinema. Ell és català, però bueno, ja ens ho ha explicat, que per amor, no?
Sí.
Va fer un viatge als Estats Units, a Nova York, i s'hi ha quedat.
Allà em vaig quedar,
i allà et vas quedar fent cinema, que això també està bé,
fent-lo
teu.
No, molt content. No, Nova York, com et deies, Estats Units és una ciutat dinàmica, sí, i amb molt entusiasme. Llavors, si et mous una miqueta, coses surten.
Déu-n'hi-do, per
Déu
això.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
I bueno, també està ben envoltat, Jordi, o no? O sigui, tenir bons contactes també dedueixo, o és indiferent, no?, en el moment de fer cinema.
Bueno, sí, en el sentit que vull dir que així no ets el cosí o el germà o tal. No, això, als Estats Units en general, una de les bones coses, no és que vulgui fer propaganda americana,
però
als Estats Units, una de les bones coses als Estats Units és que no necessàriament tens que ser el cosí d'algú o l'amic de l'amic i tal.
Sí.
Si no, realment les coses poden anar sortint. Òbviament es té que tindre sort i treballar molt, i és una societat dura, es té que treballar molt, però al mateix temps hi ha oportunitats, sí.
En la teva pel·lícula, en aquesta tercera pel·lícula del Jordi Torrent, hi surten ara un punt Lucinda Carr, Edu Díaz i Richard Vetere, que també és co-guionista. Què et porta tu a fer aquesta, a escriure, no?, aquesta pel·lícula, Jordi? Perquè...
Sí, mira, la llavor de la pel·lícula és la localització, són dues localitzacions. La localització d'aquest taller metàl·lic, uh-huh, on passen totes les pel·lícules, uh-huh, i aquest és un espai que jo coneixia molt bé,
sí,
perquè era propietat del meu sogre, i allà sempre em va entusiasmar i vaig quedar molt interessat amb la diferent quantitat de persones, diferents cultures, diferents races que treballaven junts. I a més, un lloc que m'encanta, les màquines, que són com aquestes màquines, escultures metàl·liques d'una època que està desapareixent. Això és una localització. L'altra és Staten Island, que és un barri de Nova York oblidat, que ningú en parla, ningú veu, molt pocs cops la veiem en pantalles.
I per què creus que passa a Staten Island, no? Perquè és un desconegut, o sigui, desconegut, més com dona la sensació que es vol tapar, no?
Per un cantó sí, és un barri d'obrers,
sí,
un barri de, ja, de tot, però és un barri de gent humil, de, sí, treballadora, d'obrers, que tens que agafar un ferri especial per anar-hi, i que ha sofert molt fort la postindustrialització de la nostra societat. Llavors és un barri decadent, caigut, i oblidat, d'alguna manera. Després, òbviament, hi ha molta gent que viu allà que no és el personatges
perfil,
que estic dient,
no?
Però la majoria és bastant això, sí.
Bueno, i de fet, perdona que et t'he tallat,
sí,
i d'aquí, amb aquests dos motius, no?, et van fer portar a néixer aquesta el guió de la pel·lícula.
Sí, aquests dos, llavors, vull dir, òbviament, el personatge principal, que és Alvin, per Aaron Pond, com tu deies, i que va sortir, i vaig treballar el guió conjuntament amb el que és el coproductor, que és el Randy Simon, que ell és originalment de Trinitat, no?, l'illa, però va créixer a Staten Island, i és un antic amic meu, i llavors li parlava amb ell sobre el guió, perquè com... per entendre bé també el context de la societat, etc., d'Staten Island. I m'interessava molt treballar la por i la intranquil·litat interior del personatge principal, que és Alvin. És un jove negre, afroamerican, que surt de la presó i està en llibertat condicional. Llavors això és una cosa que és com... està en el... no sé si el filo de la navaja, no?
Sí.
Estàs a qualsevol moment algú pot passar que puguis tornar a acabar a la presó, per qualsevol tonteria. Llavors, aquesta cosa, aquesta tensió interior, aquesta por interior, és un l'element que m'interessava treballar molt, no? You're the one who
carried, calmed my fear. When I was scared, your amazing grace touched my soul, lift me up and
encara ens queden uns minuts per continuar parlant amb el Jordi Torrent, director de cinema. Avui ens ha presentat aquesta pel·lícula Third Week, la seva tercera pel·lícula, llargmetratge, que, per cert, aquest divendres s'estrena al cinema Girona de Barcelona, entre d'altres cinemes, com bé ens ha explicat el Jordi. Clar, Jordi, expliquem-ho tot, perquè tu et vas llicenciar, si no m'equivoco, en filosofia per la Universitat de Barcelona.
Sí.
Això era als 80.
Sí.
Que tampoc fa tant, eh?
Sí, sí.
I tu, quan acabes els estudis, és això, que decideixes marxar a l'estranger, t'enamores... no sé si tu tenies clar que volies ser director de cinema.
Ah, sí, sí, sempre.
Sempre, sempre, eh?
Sí, jo de molt jovenet vaig estar amb una màquina de cinema de Super 8 i aquí a Barcelona... Jo estudiava filosofia,
sí,
i feia Super 8. Feia un Super 8 experimental, no necessàriament narratiu, i estava connectat amb el grup de cinema experimental de Super 8 de Juan Bofill, i de Manuel Huerga, Ignasi Bonet, etc, que són que era un grup molt actiu, i jo era un formava part d'alguna manera d'aquest grup. Sempre he estat interessat en fer cinema.
Sempre, eh?
Sempre, sí, sí.
I no hi ha hagut algun moment de la teva vida, Jordi, que dius, mira, jo ho deixo perquè no sé, has trobat algun obstacle? Perquè no, perquè el que has explicat no és un ofici fàcil. No,
no? Gens. Però, bueno, és això. Vull dir, jo sempre he anat fent coses, sempre he estat fent coses, i algunes, doncs, tinc la sort de que surten en pantalla i es distribueixen,
sí,
i altres, pues, les veuen els meus amics.
Això està molt bé, també.
Sí, sí.
I què et diuen els amics?
Els amics, pues, mira, quan són bons amics, et diuen la veritat. Que els ha agradat, ho diuen, sí, i si no els ha agradat, també t'ho diuen.
Sí.
I això és molt important.
Quina ha estat la millor crítica que t'han fet mai, Jordi?
La millor crítica m'han fet mai, això és molt bo. No sé, jo diria... Aquesta pel·lícula està aixecant una crítica del meu interès per fer un cinema humanista. I llavors, bueno, això em trobo, em dono molta joia, perquè realment és el meu interès. No tinc cap interès de fer cine fosc, de fer cine amb més violència, amb més sang, no tinc cap ganes de fer res d'això. Tinc ganes de fer pel·lícules que donin una mica de llum en aquest món que estem vivint, que és bastant fosc.
Que ho necessitem més que mai, eh? Per cert, el David Morral ens ha tirat una cançó de fons que l'anàvem escoltant, You Are the One, del Marc Durandó, que per cert, ell és el compositor de la banda sonora de la teva pel·lícula, tot
sí,
i que aquesta cançó no surti, no?,
sí, sí,
en el film del Jordi, però que és català, el
sí,
Marc, no?
Sí, exacte, sí, sí, sí. El català és un... que ell és... em sembla que el pare era francès, la mare catalana, viu a Miami... I a mi me'l va presentar el coproductor català, el Toni Espinosa, quan jo estava buscant algú que em pogués fer la música, i estic molt, molt content de la música que ha fet, realment, perquè, vem-ho, ell és una persona amb un gran talent, i no sé si has escoltat la cançó que va composar al final, pels títols de crèdit,
sí,
és
sí,
preciosa, aquella cançó.
No, la veritat és que la banda sonora és molt important, no?, la banda de la música per a una pel·lícula, Jordi, fins a quin punt és important?
Sí, mira, jo hi ha directors que posen música a tot arreu, i hi ha directors que no posen cap música.
Sí.
No, si, per exemple, el Bresson, el George Bresson, no posa cap música, o inclús l'Eric Rohmer, que és algú que a mi m'agrada molt, no posen cap música. Jo poso una miqueta de música. De fet, hi ha música, però no n'hi ha tanta. A mi, a vegades, em molesta que hi hagi música tot el rato, no? Només he posat quan em sembla que era... que a mi
necessari,
semblava,
no?, que ho demana.
Quan a mi em semblava que era necessari. Si no, es prefereixo no posar aquests violins tot el rato darrere. No?
Tu te'n recordes la primera pel·lícula que vas veure, a Sant Hilari de Sacalm, o no?
A Sant Hilari de Sacalm no recordo bé, perquè jo ja quan tenia 6 o 7 anys ja vaig vindre a Barcelona. Però sí me'n recordo de la primera pel·lícula que em va copsar quan tenia possiblement 10 anys, que es diu Ascensor para el Cadalso, que és una pel·lícula amb Jean Moreau. Ara m'he oblidat del director, però que vaig veure ja quan tenia 10 anys, dir, bueno, això del cinema...
això del cinema...
És més que pel·lícules de l'oeste, no? Sí. I hi ha altres coses aquí. Ascensor per el cadalso. Això és la primera pel·lícula que em va marcar.
Perdona, que dèiem de Marc Durandó, que formava part del teu equip, però tu majoritàriament treballes amb gent d'aquí, dels Estats Units. Com produeixes?
Aquesta pel·lícula és una coproducció americana-espanyola. Uh-huh. Llavors, part de la coproducció és necessites que hi hagi un percentatge de gent de cada país, no? Uh-huh. Espanya és minoritària i Estats Units és majoritària. Em sembla que és 80-20. Uh-huh. Llavors, era necessari tindre un 20% de gent d'aquí. I, bueno, el Marc Durandó viu a Miami, però té passaport espanyol. Llavors...
Fantàstic.
Perfecte.
Perfecte. Sí. Va, última pregunta, perquè se'ns ha acabat el temps. Sí, ha estat un plaer conversar amb tu, Jordi. Gràcies. I conèixer la teva trajectòria. Però suposo que de lluny, de ben lluny, des dels Estats Units, també et deus mirar, el cinema que es fa ara a Catalunya. En quin punt creus que estem, no? Estem parlant de Carla Simón, de tot el que es fa ara mateix a casa nostra.
Sí, jo, lamentablement, no puc seguir massa, però les coses que he vist de la Carla Simón m'han agradat molt. Inclús la seva primera pel·lícula em va agradar moltíssim, i després l'altra, la que ha tingut tants èxits també. Marc Reixa, he vist coses del Marc Reixa que també m'han agradat. I, bueno, també, òbviament, hi ha l'Isabel Cuixet, i n'hi ha molts d'altres. Segur que s'està fent cinema de molta qualitat. Jo no és que pugui veure'l massa, aquest, però les coses que he vist, en general, m'han agradat.
Doncs, escolta, ens afanyarem a veure aquest Fear Week al cinema de Girona. Moltíssimes gràcies. Mira, per cert, el director de la pel·lícula, no? El Lluís, a veure si tu el veus millor. Mira, es tens sort per al cadalso, sí. I el director, no?
És el... Lluís Mal, per Lluís favor, Mal. Lluís Mal. Gran director, Lluís Mal. I la música és de Miles Davis. Oh. Sí, sí. És una pel·lícula que val la pena veure-la, eh?
Mira, doncs aquesta prenc nota, eh?
Sí, sí.
Es tens sort per al cadalso.
Sí, és dels anys 60, eh? És una pel·lícula... Aquí és la primera que em va...
Que em va
descobrir que el cinema anava més enllà... Que espadachines i indios i vaqueros.
Espadachines. Jordi, que vagi molt bé, eh?
Bueno, moltes gràcies.
Res, gràcies a tu. Molt bona estrena.
Molt bé, gràcies.
Vinga, va, que ens separen ja 2 minuts després de 6:15 de la tarda, després d'aquesta conversa amb el Jordi Torrent. Va, anem al cinema, que ens donarà moltes alegries, Jordi, en el cinema. Sobretot per desconnectar, perquè Déu-n'hi-do, també.
I és important anar al cinema. I les pantalles de l'ordinador estan bé, però anar al cinema, tancar-se en un lloc tot fosc, només la pantalla, això és molt important.
Per la peixera diuen les crispetes, també, que es mengen al cinema.
Sí. Bueno, a mi em molesten, però bueno.
Mira, és que t'ho anava a dir. Ara han sortit les crispetes silencioses.
Ah, menys mal.
Està solucionat. Això ja ho tenim solucionat, Jordi. Okay. Vinga, va, que tirem cap a publicitat. I ja veig... Clar, és que en Morral, vosaltres ja ho sabeu, David Morral encara no havia treballat amb Pau Gascó. I quan ha entrat el Gascó a la peixera, se l'ha mirat així i diu... Què fa el Xavi Aguilar a la peixera? No, és el Pau Gascó, el nostre xef. I avui toca bona teca, tot i ser dimecres. Publicitat, i t'agraden els calamarsets farcits, Jordi?
Jo sóc vegano, imagina't.
Noi, ai. Mira, com
ja,
la va...
Ja veus que... Ja sé que això és una baixada. És una baixada aquí, però bueno, visca lo vegano.
Doncs visca lo vegano, clar que sí. Pregunta-li ara al Gascó, a veure si té alguna recepta també vegana, que té receptes per tot.
Segur.
Però avui calamarsets, que ens han preparat. Vinga, ara tornem.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que no és dilluns, eh? Que és dimecres.
No és dilluns?
Què fas aquí?
No ho sé.
Qui t'ha convidat?
El Ferran, el trempat.
Bueno, hem de dir que ens ha salvat aquesta setmana en Pau Gascó. I és veritat, això s'ha de dir. Això s'ha de dir. Ens has salvat.
Espera't a escoltar la secció.
Ai, Déu meu. Bueno, mira, saps què farem? Jo marxo, com diria el Virgili, ves tirant, marxar no, ves tirant, i hi ha la Jarque aquí.
Sí.
Que s'hi quedi ella, saps? Perquè que vens a explicar alguna cosa molt gruixut.
No?
Segur?
No. Va. Què, com ha anat la Revella? He vist fotos d'Instagram.
Què fèieu? Has vist fotos?
Què fèieu pel Pirineu?
Has vist stories.
Stories, això.
Sí, stories. Stories. Jo vaig intentar que la Mercè baixés falla.
Sí?
No
sí?
La vaig poder convèncer. No te'n recordes?
Bueno, podria ser. Però...
Ratafia muerte.
No.
Sí que vam fer una cata un dia.
Perdona.
Això el Ferran.
Mira, jo ets de dir que sóc la que m'he portat millor de tota la panda de bandarres que van pujar a Isil, perquè, bueno, el pitjor el tens allà, la peixera.
El trempat.
Bueno, noi, però... No, el Morral no. Tu, Ferran Capdevila. Noi de sort.
Hem d'entendre la gent de Pirineu. Fan poques confon... coses i quan fan alguns...
Sí.
El Ferran confon les portes i les finestres. No sap, a vegades no sap ben bé per on s'ha de sortir. Però
sí,
bueno.
Sí. Però li perdonem tot,
tant.
Sí.
Simpàtic.
Coneixia tothom del Pallars. No. El rei del Pallars. El rei de la ratafia.
Lo rei del lo Pallars.
Lo rei.
Es va fer un far de saludar.
Sí. Però bueno, i després d'ell...
Això allà al poble en diem una argelaga. Una argelaga. Quan vas amb algú que no para de saludar gent i xerrar...
Ell.
És com anar amb una argelaga, s'enganxa a tots puestos.
Ah, sí, això ja ho té ell. No, va ser al·lucinant. Però t'haig de dir que jo sóc la que em vaig portar millor. De fet, una nit em vaig quedar a casa, perquè no podia més d'aquesta gent que far de sortir i de veure.
No, però així et va anar bé, perquè el dia següent vas poder, tenies més energia per la nit forta.
Sí. Tu mires Thor?
He començat ara.
I què?
Bueno.
Què vol dir
bu? No sé, bueno...
Què?
No sé, és que a mi la vida a Pirineu no em genera massa atractiu.
Ja.
És bastant dura i...
Però els personats... Ui, clar, des de la
No, s'ha de dir que jo vaig passar per Tor amb un col·lega que teníem un la de Niva. Vam anar a l'Insal i de l'Insal vam passar la frontera, però no teníem ni idea, sí que havíem sentit alguna cosa, va ser cap al 2000.
O sigui... Deveu ser de les poques persones...
Que hem passat per Tor.
Que passeu per Tor i no teniu ni idea del que passa.
Sí, ens va parar la Guàrdia Civil i ens va mirar el cotxe.
Us va parar la Guàrdia Civil?
Sí, perquè clar, pel contraband. No, però, bueno, res. I després ara veus Tor. Dic, sí, vaig passar quatre cases allà.
Ai, noi,
doncs
bueno...
Jo vaig marxar de Barcelona per les petards, pels meus animals.
Clar, és que els teus animalons, què?
Clar, i és curiós perquè per protegir-me dels petards he anat al País Valencià, que és el lloc on més tiren petards de tot arreu, però justament en tiren per tot,
sí,
menys per Sant Joan.
Ah, sempre van al revés.
Exacte.
Allà s'ho reserven.
I aleshores vam estar perfectes. Sense
ni un vareu escoltar?
Res.
Moi.
I això que Vinaròs és festa major, però nosaltres estem una mica lluny de Vinaròs.
És curiós.
Molt nervioses, les bèsties, eh? I un dia hauríem de parlar dels medicamentets que se'ls donen, les pastilletes perquè es tranquil·litzin, que no és senzill, eh?
No gaire.
Perquè no s'ho volen vendre.
Quan les has de comprar,
pobrets.
També depèn de que... Bueno, això és un tema molt complex.
Mira, això és veritat, perquè... Sí,
i tant.
Fonts pròximes al programa va passar que teníem un animaló...
Una gosseta.
A nuca. I li vam intentar donar les pastilles, però clar, no va haver-hi manera, no, Jarque, que se les prengués.
No volia. A més, era complicat perquè era la pastilles com d'humans.
Sí.
Clar, eren naturals, però no hi havia manera.
Com se li ha de donar? Perquè...
Li obres la boca i l'entafores.
I ja està, és l'única manera.
Sí, ara, no hi ha altres maneres, però si el gos tenen un resorte que et fan, la treuen. Si la publiques en pernil dolç...
Sí, és que això es va fer,
Vam intentar fer una lasanya de fuet, però l'enganxava i la treia cada cop. Són llestos.
Tenen un, tenen un resorte especial.
Perdona'm, és que volia dir una cosa, perquè volia fer un WhatsApp i no m'he recordat al final. Però tu, hi ha hagut moltes queixes durant la setmana, Pau Gascó.
Ah, sí?
Perquè tu vas insinuar, l'últim dia que vas venir, que per la Revella de Sant Joan la gent era tradició menjar musclos.
Sí. Sí que ho va dir.
I volem saber el per què. Perquè tothom ens ho ha preguntat. Clar, nosaltres dèiem, però ho ha dit el Pau Gascó. I bueno, no ho ha dit el Pau Gascó. Però quina és la tradició? Per què es mengen musclos?
A casa la meva mare el recorda les revetlles dels anys 50, aquí a Sants, i es menjaven musclos i cargols. I eren dos menjars de classe obrera. O sigui, la setmana abans anaven a buscar els cargols a Sant Pere Màrtir,
sí,
i el mateix dia, el dia abans, anaven a buscar els musclos aquí a la Marina, o al Rompeoles. Després ho busques per internet i hi ha diferents webs que diuen s'ha de recuperar una de les tradicions perdudes, és el menjar musclos per Sant Joan. De fet, es marca l'inici de la temporada. I alguns mercats han iniciat unes activitats per tornar a tindre aquesta tradició de menjar musclos per Sant Joan, i ho fan amb la musclada amb copes de cava. I el Mercat de la Concepció, em sembla que és el Mercat de la Concepció, i el Mercat de Linot, em sembla, que són
encara
els mercats que ho fan. No, que comencen a fer-ho ara per tornar a introduir la tradició de menjar musclos. Però el maco és que és un marisc econòmic, i menjar cargols, com vam dir el dia del programa, és marisc, i musclos, i és marisc. I normalment el marisc el considerem un element car i exclusiu, i els musclos i els cargols són perfectament assequibles.
No li diguis molt a la Jar que això dels cargols, perquè em sembla que
fan cap goig. Musclos sí, i el cava també.
Jo vaig fer musclos i cargols aquesta revetlla. Vaig fer els musclos que us vaig explicar...
Musclos de primer i de segon cargols.
Conill amb cargols.
Noi.
Vaja.
I això a la nit, de Revetlla.
Sí.
I després la coca.
I després coca.
No va fer un tap aquí.
No, home, no, però clar, s'ha de fer xerinola.
Ah, també.
No te'n vas a dormir, no acabes de sopar i te'n vas a dormir.
No, és veritat, no. Bueno, i avui de què ens parlaràs?
Si ens dona temps, farem calamars farcits.
Boníssims.
I ens has portat? Ens has portat calamars farcits o no?
No, no he tingut temps. Amb poc feines he pogut fer el guió.
Això tens raó. Què, posem una mica de música? Va. La Vanessa, el comentari. Clar, és el jugador del calamar.
Sí, sí, sí.
I és que ara venim de parlar amb la Neira, que és part de la seva sintonia, és el jugador del calamar. És el jugador del calamar... A veure, explica'ns, de què ens vols parlar, dels calamars?
Avui parlem dels calamars farcits.
Sí.
És una receta que a mi m'encanta i que la tinc gravada a foc des que era petit perquè m'encantaven, per mi era un dels meus plats favorits.
I tant.
I la veritat és que és una receta que sembla molt complicada, però no ho és tant, d'acord? Mm? I la vull fer ràpid, però... Començarem, o sigui, normalment, i ho sé per xarxes, interessen molt les receptes aquestes curtes de 5 minuts, i va molt bé, perquè visualment són molt divertides, però no tot es pot fer en 5 minuts, i no tot es pot explicar en 5 minuts. Per tant, avui fem una recepta que és una mica llarga. Aleshores, per fer els calamars farcits, necessitarem 8 calamars, i si pot ser, de putera. A veure, per 4 persones, normalment he estat rebuscant receptes a internet...
Sí.
A veure si algú deia el calibre del calamar. De quin tamany el calamar?
Què vol dir la mida,
La mida. Calibre és la mida.
Ah.
Com la les mida. Pistoles.
Exacte. I clar, ningú es mulla. Diuen calamars mitjans. I ja està. Clar, què pots tenir? Un calamar així, un
calibre,
calamar així...
Calamar però la gràcia així. És menjar-te'n un parell. No? És a dir, que, evidentment per cap, perquè si són massa grossos... A més, atipen molt els calamars, farcits.
Atipen bastant, sí. Però també té gràcia si tu agafes un calamar gran
sí.
i el cuines i el guises i després el talles a rodanxes.
Com si fos un tortell.
Clar, o un fricandó, no?
Però el farcit, no? O què?
A mi la combinació. A mi el que m'agrada és la combinació. És que a més és equilibri, és mar i muntanya. A veure, es poden fer amb peix només. Hi ha gent que els fa només amb peix, però a mi no m'interessa. A mi m'interessa el mar i muntanya, que és una cosa nostra, pròpia, dels catalans, que és barrejar botifarra i calamars. Aleshores, hem dit 8 calamars, aproximadament de 100 grams, de 100 a 150 grams, però com hem dit, podem fer-los més grans, i el que passa és que aleshores, en comptes de 8, doncs en farem 4, o en farem 2, o en farem un, i ja amb un kraken, doncs ja faríem amb un, i en tindríem prou. Aleshores, pel farciment, aprofitarem les ales i les... O sigui, les netegem. No explicaré com es neteja un calamar, val? Traiem els calamars, les ales i els tentacles. seran pel farciment. Dos botifarres, tothom diu carn magra, picada, de porc. Escolta'm, la iaia ho feia amb botifarra i quedava perfecte. Comprava dos botifarres, les treus, els hi treus la budell i ja està.
Boníssimes.
Punto. Ja estan amanides i tot, exacte. Una cullerada de pinyons.
Bo.
Quatre dents d'all, julivert picat i dos ous d'usos. Ah. Val? El tema és que si posem les ales i les potes les picarem, però a mi no m'agrada posar-les crues barrejades amb la carn. La carn la farem crua, però les potes les saltejarem, les rostirem una mica a la paella, que pixin una mica...
Que pixin? Aleshores...
Sí, que deixin anar l'aigua.
Ah.
I posarem una mica d'all i julivert, que també es fregeixi, que no tingui aquell gust cru de l'all i del julivert, sinó que agafi una mica aquell gustet de calamar a la planxa amb all i julivert.
Sí, sí.
Doncs això... Quan ho tinguem una mica refredat, ho barrejarem amb la botifarra.
Poca aigua, per això, perdona, vol el calamar... Ai, poca aigua, poc foc.
Ah, però
bueno, no, depèn de la qualitat, sí? De la paella. No.
A mi sempre em queden d'usos.
El què?
Calamar.
Aquest no interessa,
el
fas,
no? Els
cefalòpodes tenen dues coses.
Cefalòpodes.
Què és? O els cuinen molt poc, o els cuinem molt. Mm. Si ens quedem entremig, ens queden d'usos. Per exemple, una sèpia, saltejada, lo mínim, està perfecta. Una sèpia ben guisada està perfecta. Una sèpia al mig està dura, xiclet. Aleshores, hem de tindre present les dues coses. Si ens queda dur aquest calamar, no passa res, perquè després es courà dintre de l'altre calamar. Per tant, no ha de ser un calamar que sigui...
Entesos.
Més que res, que perdi una mica l'aigua i que concentri aquell gust de rostidet, de calamar rostit. Mm. Volem aquell gust per barrejar-ho amb la botifarra.
És que, clar, això no... Estic a règim.
Segur que no n'has dut cap.
No. I mira que preparant-lo m'han vingut unes ganes de menjar-me'n.
Escolta, i a mi m'agrada allò de les curadents, però hi arribarem, no?
No, això anem ara. Anem ara amb el tema del farcí.
Sí, ara.
Hem dit, tenim la botifarra, tenim el calamar amb l'all i julivert i tenim els ous d'usos. Ous d'usos, recordeu, 12 minuts, ni més ni menys. Aigua bull, posem els ous, 12 minuts i els parem. Punto. Ni més ni menys, ens quedaran perfectes. Recordeu que si els passem, ens agafaran un aroma al sulfurós que això ens farà empitjorar tota la farsa. Per tant, han de ser ous d'usos. Fem-los amb carinyo, els ous d'usos. No els fem com si fos allò el més pitjor i els tinguem mitja hora bullint, que allò es passarà. No, que estem fent calamars farcits, fem-los amb amor.
Ah.
Ara anem amb el tema de farcí. Però abans del tema de farcí, anem a parcs i jardins.
Parcs i jardins. En Pau se'n va d'excursió.
Obre el morral, que això li agrada.
Bé, aquí us porto una joia dels parcs i jardins. De fet, sí. Quan la vaig descobrir va ser del rotllo... Això és un tresor!
Quan l'has descobert, aquesta joia?
Aquesta joia ja té un temps, Em va passar una cosa, que és que jo vaig demanar un llibre per internet, vaig demanar una edició usada de l'Enciclopèdia Salvat, de cuina, que està molt xula.
Molt
si algú la té a casa... Guardeu-la, perquè és de les millors enciclopèdies de cuina que hi ha, l'Enciclopèdia Salvat.
Sí?
D'acord? Però em van fer el xanxullo i em va arribar una cosa...
Que
era
no
molt barata, em costava 20 euros. Jo vaig dir, això no pot ser. I em va arribar a casa, quan em va arribar a casa, efectivament vaig veure, no era. I em va arribar La cocina Océano. quatre volums de cuina... Fets el 1987.
Però, tu ja no ho havies demanat ni La cocina Océano.
No em va arribar La cocina Salvat, em va arribar La cocina Océano.
Océano.
El 1987, amb unes fotos horroroses.
Ah.
Lo curiós és que està coordinada pel periodista Miquel Sen, que és un gran gastrònom i té el Premi Nacional de Gastronomia. O sigui, però el 1987, doncs tothom té coses.
Però un
no?
moment, i tu no et vas queixar, tu vas quedar...
Em vaig queixar, però...
Les
compres per internet, i clar, per 20 euros tampoc no podia posar exquisit, no? Llavors, clar, és que al final m'ha resultat més útil, perquè ara us llegiré un tros de la recepta dels calamares rellenos de La cocina Océano, eh?
Mm.
Se limpian, se lavan y se secan los calamares, los tentáculos y las barbas. Parem, punt, les barbes del calamar. No sabem on estan.
No.
Val?
Té bigotis, com els gats.
No ho sé, però tenim les barbes. Mm. Les ales sí, però les barbes no. Se pican en trozos muy pequeños, teniendo la precaución de conservar entera la bolsa de tinta del calamar. Aquí os faig un spoiler, perquè no us he posat tota la recepta. Aquesta bolsa de tinta, que tienes la precaución de conservar entera, te la menjaràs amb patates perquè després no t'ha sortit tota la recepta.
Ah, però com pots dir això?
Mira,
pels bolis.
Això ja ho hem dit, a vegades hi ha aquells gelatins que no tornen a sortir, i hi ha lo de les barbes, que ja és un fallo d'escriptura, que dius, home, està ràpid, t'equivoques d'ales a barbes. Bueno, l'ingredient que després no el tornes a posar. Bueno, vale, però és que el més fort, el pitjor ve ara. Diu, con la pasta resultante se rellenan los calamares. Una vez finalizada esta operación, deben coserse con hilo para que no se escape el contenido.
Rodolí. Hasta aquí.
Clar, tu veus la receta i dius dificultat, i hi ha dos símbols de més, dic, oh, o quatre, si no saps fer un brodat... No
l'has de fotre amb la Singer.
Clar, què vols? O sigui, quina lectura fas de tu, això? O sigui, que s'ha de fer en plan...
Amb agulla, fil i tot. Dius, home, però... No.
Vols dir, igual no es feia això, de quin any és?
Del 87.
Per favor. Però d'on ha tret aquesta recepta?
No ho sé. Amb un escuradents, d'acord?
Això. Veure,
amb un escuradents, d'acord, però no cal. No cal. A mi m'agrada el romanticisme de l'escuradents, s'ha de dir-ho. Però l'escuradents el que fa és... et fa el risc que es punxin entre ells. Es pot posar l'escuradents i es trenquen les dues puntes.
Ah, d'acord.
Els dos extrems perquè no vagi punxant altres calamars. Però el més secret, el més fàcil, és que si tu gires el calamar... Quan el netegem, el calamar, normalment el girem per poder-lo netejar bé per dintre. Si no el tornem a girar i el farcim a l'inrevés... vol dir la part externa, no sé si m'explico.
Sí, sí, i tant.
Com un mitjó. El girem com un mitjó i el farcim a l'inrevés. El calamar, quan es contrau, tanca la boca. I no cal escuradents.
En sèrio?
En sèrio. Sí, sí. És un truc bastant... Si la gent que fem calamars farcits ja el sabem, aquest truc.
Està bastant suat, no? Aquest truc,
sí, no és allò que diguis que acabi de descobrir la sopa d'all.
Home, nosaltres ens sorprèn, sí. Perquè... Però és una mica el que tu deies, que aquest romanticisme de l'escuradent...
Clar, clar, clar. Però clar, si això, si en fas 200 de calamars...
Clar, és millor estalviar-t'ho.
Primer, i el de cosir ja ho deixem.
Per la cosidora. Però, bueno,
posem una mica de música, va.
Vinga, va.
Del fons de la mar en sorgeix una ombra, s'apropa temible amb els seus tentacles. El calamar gegant, el terror dels set mars. Ningú testifica, però fa molta pinta. Si li fas la guitza, ell treu molta tinta. El calamar gegant...
Escolta, què disfrutes més, tu fent la recepta o triant les cançons per l'espai de la Bona Teca? Aquest t'agrada, eh?
Tinc que respondre?
No, bueno, si tu vols,
molt,
eh?
M'agrada
si no,
m'agrada quan en trobo de xules.
Si no, posem les curadents aquí.
M'agrada quan en trobo de xules, sí.
Bueno,
sí,
poni sí. Pisador, aquest, no?
Sí, sí, sí. Últimament estic trobant bastantes... El pare era un formatge i m'agraden, m'agraden.
Què, fem el sofregit?
Sí,
no, del calamar.
Tenim els calamars farcits.
Vinga.
Val? Amb escuradents, girats, o si ets puntaire, doncs cosits. Val? Aleshores, tenim el sofregit. Fem un sofregit normal, les cebes. No les volem massa cuites, només que estiguin... No les volem torrades, només les volem ben cuites. Podem posar-hi tomàquet o no. A mi m'agrada posar-hi un parell de tomàquets pelats i despepitats. Vi blanc o vi ranci, aquí up to you, com diuen els anglesos. Aleshores, la farina. El tema de la farina, si tenim alguna persona amb gluten a casa, sí. No en farem. No cal fer-ne, no cal enfarinar els calamars.
Ah, no cal?
No, a veure, es poden... Normalment jo els enfarino i els fregeixo. Per què? Perquè aquella farina cremada, torradeta, amb el gust del calamar, ens lligarà la salsa. I està molt bé. No és imprescindible. Podem fer-ho sense fregir-los. Però si ho podem fer-ho millor. I si no, doncs no passa res. Per què? Perquè al final lligarem la salsa amb una picada. Fem una picada amb fruits secs. Si tenim una al·lèrgica a fruits secs, ficarem pa. Si tenim una al·lèrgica a fruits secs i sense gluten, aleshores no sé què hi posarem. Però vaja, lligarem la salsa amb picada. D'ametlles, avellanes, pa sec, alls fregits i nyora. Doncs aleshores, posem els calamars. Tenim el sofregit, posem els calamars. Tirem el vi ranci o el vi blanc i aquí... Jo no hi posaria fumet, no hi cal. Fiquem-hi aigua, no passa res. Una mica d'aigua, ho arreglem de sal i ho deixem fer xup-xup fins que veiem que allò està cuit, que allò està tou, que allò està, ja comença a estar tendre. Ho veurem perquè quan comencem els calamars estaran molt d'usos i a poc, quan els punxem, veurem que ja no estan tan d'usos. Aleshores, en aquell moment ja el podem parar. I com sempre, com els xup-xups, serà millor més endavant, el dia següent o quan hagin reposat unes hores. Ja està, no?
Ja està.
Sí, bueno, podem passar la salsa per un xino, podem triturar-la, podem no triturar-la,
sí. Podem
treure els escuradents, podem desfilar el fil que hem posat, sí. I després la tinta, jo
perdona,
no la posaria.
Però ara m'has fet desbloquejar un record, però diria que jo a casa meva...
Els cusen.
He arribat a menjar calamars, ara que ho deies tu, lo del fil...
Amb fil?
El que tu deies, sí que ho he arribat a menjar.
Amb fil?
El que deia ell, de cosir els calamars.
Ah, sí, eh?
Sí, sí, que no ho entenia, carai. Perquè deia, però com pensa que hi hagi un corbill aquí? Però clar, clar, no, doncs igual té raó el Miquel Sen.
És? Miquel Sen.
No? Bueno, no sé.
Home, és Premi Nacional de Gastronomia, té més premis que jo, eh? O sigui...
Fem-li cas, no, vols dir?
Sí. Bueno, jo per acabar us porto una altra cançó, però...
Quina vols?
A la 5, la 5.
Val.
Perquè m'ha agradat molt. No té res a veure amb el tema d'avui, però m'ha agradat molt.
Va, doncs posa la moral. Què? Tros de cançó, eh?
Sí, jo no la coneixia, me la va passar l'altre dia un col·lega.
Sí.
I vaig dir, ah, tabacle!
Ideal per cuinar els calamars farcits, eh?
Home, necessitem una mica de marxa, eh? Les cuines per treballar.
Qui és que us poseu allà a la cuina del Follia?
Normalment sóc jo el dijoc i la gent se'm queixa bastant. Vaig triant, depèn de l'estat d'ànims.
Quanta gent sou treballant ara a la cuina?
A la cuina 5 i a la sala 2.
Sí, sí. Tu ets el capo?
No, no. Ah.
No sou gaire colla, Pau?
No, no, jo sóc el dijoqui.
Tu ets el dijoqui de la cuina.
De dalt, sí. Hi ha dues cuines, la de dalt.
Que aneu amb Spotify?
Sí.
Ah, i tens publicitat o no? Que això molesta, eh?
No, no, no. No.
Tens premium.
No. El petit Pau ja vam posar... És que és un lujazo.
Clar, bueno. Mira.
No sé quants drets d'autors ens saltem, però bueno.
Bueno, i llavors, com, el DJ, com varia la música?
És depèn a dir, de l'estat d'ànim. Si, per exemple, tenim un dia mogudet, doncs posem ritme mogudet i, sí, tira, i apretem el cul perquè s'ha de tirar la feina endavant.
Sí.
Si hi ha un dia que hem tingut molta feina i aleshores... També quan arriba el servei hem de canviar l'ambient perquè el film musical és per tot el restaurant.
Clar.
Si estem molt canyeros, no, els clients es queden una mica estranyats. A vegades algun client li ha dit al Martí, escolta'm, jo aquí estic vingut a menjar, no aquí el xumba-xumba aquest.
Sí, estem... des de la sí, sala.
No, és que hi ha altaveus a la sala, tenim el mateix música.
Val, val.
Però
val.
Bé, anem fent.
Escolta, i mira, una curiositat, ara que tenim uns minuts, al Follia també feu el dinar de família? És a dir, ho reuniu tot? No ho feu, això?
No, i ho agraeixo.
Per què?
Perquè els cuiners sempre ens ha tocat fer el menjar de família i no teníem un temps extra ni recursos extres per fer-los. O sigui, tenia la meva feina i, a més, tenia que fer el menjar de la família, cosa que no era massa agradable. I, a més, la gent normalment es queixava i et tocava anar a la tarda, et tocaven abans per preparar el sopar i tot això era cosa extra que tu tenies i que ningú t'agraïa ni et remuneraven.
Però sempre et tocava tu, si hi havia una persona responsable o no, anava variant?
No, anava variant. Normalment els restaurants que vaig estar anava variant. Però, clar, és que la gent es queixava. Pasta, és que sempre pasta, és que no sé què. I, bueno, és que el que tinc per fer, o sigui... I jo deia, ja tinc la meva feina. A més, si em donessin els recursos...
Home.
No, però amb el tema de la reducció... Clar, és que les jornades de cuina eren de 12 hores abans. I fèiem el menjar de família. Ara hem passat a 8 hores. I ara el menjar de família s'ha tret. De veritat que prefereixo que em treguin el menjar de família i fer 8 hores...
Que no fer 12 i...
Que no fer 12 i ficar el menjar de família. Mm. Aleshores, pleguem i cadascú se'n va menjar a casa seva, el que més li agradi,
i ja està. Jo pensava que el menjar de família moltes vegades també anava relacionat, perquè per aquella gent que no... El menjar de família és els equips de cuina...
O sala.
El que feu és, com que dineu abans o després, no? Prepareu aquest menjar entre els treballadors. Però que estava relacionat amb el menú o amb alguna cosa. No, feu alguna cosa
diferent.
No
té per què... No té per què. A vegades sí, a vegades no.
Bueno.
Però normalment els jefes no volen que tu facis el mateix gènere pels clients.
Pels clients,
Sí que és veritat que si neteges filet i tens les puntes i tot això, però has de tindre temps per poder-ho preparar. I moltes vegades el que es passava és que nosaltres no teníem temps per dinar, però havíem de fer el dinar. Aleshores, arribaves a les 12, et tenies que posar el menjar a taula pels cambrers, però tu no tenies temps de sentar-te, perquè havies de continuar preparant coses. A més, a mi em passa una cosa, que jo abans del servei, com passa amb els músics abans d'un concert o els actors abans de l'obra de teatre, jo tinc l'estómac tancat. Jo estic amb nervis, tinc el nus a l'estómac. Jo estic amb aquella angoixa, l'ansietat, l'adrenalina... Ho tinc tot a flor de pell. Jo no me sento menjar un entrecot o no, una carn arrebossada.
I quan cuines no tens ganes de picar?
No.
No, també se't tanca, l'estómac?
No, aleshores tasto, però controlo, però no picar, no.
Ja.
I si algú pica em posa molt nerviós.
Fora.
Sí. Amb això tinc una anècdota amb ma mare que m'ho va treure de cop. Jo era petit, no era cuiner encara, i estava pelant un cogombre i tallant-lo, i jo anava menjant. I em va dir, si continues et tallaré el dit. I jo vaig dir, va, segur que això és un farol. I vaig posar la mà i em va tallar.
Què dius?
I jo, la meva mare, em va tallar. T'ho he avisat. Era un tallet de res, però...
Però com ho fa això? Ella, que és ma mare, no? I jo és capaç de tallar-li el dit al seu fill.
Sí, sí, jo tot drama queen total.
Home, t'ho diràs. Bueno, però mira, Xiu, ja no ho has deixat de fer mai més.
No, el que passa que ara em molesta. Ara em molesta quan veus algú per la feina i passa pel costat teu i t'agafa alguna cosa que tens por ahí i dius...
Tallaré el dit, eh?
Tio? Clar. Però, tot i així, és un costum que costa d'introduir els cuiners petits, sí, joves que comencen, és que s'ha de tastar tot. I clar, tu, per exemple, tu t'has pres un cafè amb llet, arribes al dematí a la feina, i el que et toca és revisar tot el que tens.
Sí.
El nostre esmorzar és tastar coses. I és vinga a tastar coses, i vinga a tastar coses. I algunes no estan tan bé com esperaries, aleshores és... Clar, els esmorzars dels cuiners són bastant curiosos.
Curiosos. Escolta, Pau Escó, avui tu has vingut amb aquests calamars farcits, jo li havia dit a en Ferran, Ferran, digue-li al Pau Escó també que ens prepari... plats per passar una mica, per tenir una mica d'idea, ara que ja comença a apretar la calor, saps?
Mm-hmm. I... Diuen que les sopes van molt bé, sopa calenta, sí.
Està... Però això m'ho dius en sèrio o no?
Sopa, però... no ve gens de gust.
Ja, però la gent diu que és el que va millor.
Però una sopa... I tu has servit sopes calentes?
No, però jo he sentit el comentari.
I ho has provat? O...
No, naturalment. No ve gens de gust. I com diu la Marta, jo no passo d'això.
I qui t'ho ha dit, això?
El meu padrastre m'ho deia. Home, a veure, en relació... Bueno. Ho passes malament mentre te l'estàs prenent, però després és, una, és una, un alleujament total.
El Marroc, diu el Ferran. Clar, veu, en té calent. Clar, i fa una calor.
Clar.
Bueno, escolta, treballem això un dia.
Val.
Sí, et sembla o no?
Però recordeu que el dilluns tenim...
Què tenim?
Tenim visita de cuiners.
I, però molts cuiners, no?
Sí, tres, dos o tres. No, està, hi ha el tercer que està en ball, però està dos segur.
Bueno, però serà una...
Tenim en Manel de Can Manel i el Xavi del restaurant Plats.
Home.
I vindran a revolucionaran aquest estudi que veuràs tu. Són dos,
més.
Dos perles?
Més que tu.
Buf!
Que portaran alguna cosa per picar?
No crec.
Vaja.
No,
no
crec.
Us agrada, eh? Mira com sou.
Però portarem el cubat, sí, sí. Que estan preparant una jornada de...
Sí.
De gastronomia cinèfila. Avui que has parlat de cine...
Oh, que xulo. Bueno,
molt
bé.
Explicaran doncs, com ho munten i què faran.
Doncs això serà el dilluns que ve, que sí que serà dilluns, eh? El Bonateca, aquí el Fabricació Pròpia. Pau Escó, gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ja no tenim temps per més. Us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància i demà, si en teniu ganes de més, 2 de 3, el Fabricació Pròpia.